Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a un nou programa de l'Hem vingut per quedar-nos. Un dels pocs programes que trobareu que està 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de casa nostra. I amb vosaltres estarem la propera mitja hora la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. Aquesta setmana, com ja ho vam parlar en l'anterior programa, hi ha hagut el 8M, encara amb moltes coses a fer per tal d'assolir la plena igualtat també en el món de l'esport, i hem tornat a les competicions habituals pel que fa al futbol, després de l'aturada de la finestra de seleccions. A banda, a més de les competicions europees de bàsquet, handbol, waterpolo i hoquei patins. Però anem a pams i comencem per l'ordre cronològic amb el partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina, on el Barça va deixar, podríem dir, ben encarrilat el passi a la final.
Doncs sí, perquè en el partit jugat a Sant Mamés el Barça va guanyar 0-3 amb el doblet d'Aitana a la primera part i la diana de Salma Parayuelo a la segona, que deixen l'eliminatòria pràcticament sentenciada per la tornada. És així?
Home, no ho podem dir del tot, no? No sigui que...
No. Fins i tot amb un 0-3.
Home, no, mira el 9-0-2-1 l'any passat i eliminats per alineació indeguda, no? O sigui, pot... En aquesta vida no ho saps tot del cert, no? Però...
D'acord, si no passa alguna cosa
exacte,
així de despatxos, a nivell de joc...
A nivell esportiu,
peu i mig.
Està encarrilada l'eliminatòria, sí. Sí, sí, tot i que per mi no va ser un dels millors partits del Barça, eh?
No.
Més enllà de la tornada, com vau veure el partit? Perquè les blaugranes es van créixer davant els 23.490 espectadors bilbaïns. De fet, es podria dir que finalment ens van fer cas, el públic es va convertir en un al·licient més per fer un gran partit en l'escenari que podria arribar a ser el de la final de Champions Blaugrana.
Sí, a veure, emocionada segur que estaven les jugadores, perquè jugar en un estadi com a Sant Mamés, o sigui... Però...
Es van créixer pel resultat, diguem-ne.
No, que al final jo no crec que hagi sigut un bon partit del Barça. Jo crec que la velocitat de la pilota va ser molt lenta i tot i així l'Aitana va ficar dos gols molt ràpid, no? No sé si eren de quatre xuts dos gols, no? El minut 13 i el 16. El Bilbao continuava estant molt ordenat. Jo crec que el camp tan gran els va perjudicar una miqueta per arribar a les ajudes i tot, no? Al final va ser a l'encert aquest de cara a porteria, que quan no tens tantes ocasions i encertes les que tens, doncs et dona una miqueta més de tranquil·litat. Bueno, haurem de comentar, no, una de les notícies, no, la segona part, que és la tornada de Rolfo, sobretot. A la convocatòria també estava l'Alexia, però al 77 va sortir la Bruna i la Rolfo. Recordem-ho, que és des de la final d'Eindhoven, no es posava la samarreta del Barça.
Sí, sí, que ja feia dies, la trobàvem a faltar.
Bueno, agafant minutets. I ja al 77, el 0-3, la Salma, quan va sortir, va crear també molts espais i moltes solucions al davant. Una miqueta millor, a la segona part. Que, en definitiva, fàcil pel Barça.
I ja que hem tret el tema escenari de la final de Champions, afegir que aquest divendres, precisament el Dia de la Dona, es van posar a la venda el primer paquet d'entrades de la final a través del web final2024bilbao.com. Aquesta final es jugarà el 25 de maig a les 6 de la tarda a Sant Mamés i en només una hora es van esgotar les primeres 18.000 localitats. Ara falta veure quan en posen més a la venda, a banda, és clar, de les que vagin a parar els clubs que es classifiquin per la final. D'així d'entrada, bona notícia, no?
Sí, bona notícia perquè, clar, són 18.000 entrades que hem de pensar... Bueno, no crec que siguin totes del Barça, no? Perquè hi ha equips i seguidors d'Europa, no? Olímpic, de Lyon...
Home, una gran part segur que és blaugrana, eh?
Sí, sí, jo conec a molta gent que s'estrenarà en el femení i s'ha estrenat amb aquesta entrada. Sí,
independentment, sí. Que arribi o no el Barça, eh?
A veure, sí, tothom diem, bueno, si no arriba ja anirem a fer turisme, o si no ja veurem un Chelsea-Lyon.
No serà el
però
cas.
Però no serà... Crec que no... Bueno...
Ah, és que fa unes setmanes
que no
deies que no ho tenies tan clar.
No, bueno, una cosa és el que a mi m'agradaria... que és això, que no sigui el cas, i una altra cosa és la realitat, que ja en parlarem més endavant, no? Però que em preocupa la càrrega de partits a les jugadores del Barça si al final van avançant en totes les competicions, perquè aquesta setmana també es va fer el sorteig de la fase de classificació de l'Eurocopa a Suïssa 2025, i clar, la UEFA, a part d'inventar-se un altre format perquè volen fer més partits o no sé què, l'ha ficat allà amb calçador entre... bueno, la finestra d'abril, hi ha una altra finestra de maig, i el 17 de juliol hi ha l'última jornada del grup que li ha tocat a Espanya, a 10 dies de començar els Jocs Olímpics.
Però ja haurem jugat a la final de la... Si arribem a la final de la Champions, ja hi haurem jugat.
Sí, però tenim Copa de la Reina, Champions, la finestra d'abril de l'Espanyola, que la cantera, no, la pedrera, és el Barça.
Sí, sí.
I la finestra de maig, que són dos partits cada finestra.
Però la de maig encara ens afectaria abans de la final de la Champions, abans de...
Segurament perquè és el 25 de...
Ah, no, mira, la de maig. No, la de maig no, perquè és el 31 de maig, mira.
Clar, és que anava a dir, és que abans d'una final...
Bueno, és el 31 de...
Seria molt sorprenent.
El 18 de maig hi ha la final de la Copa de la Reina. Lliga, i després el 25 de maig, final de la Champions. I després se'n van a jugar... Bueno, Espanya, Dinamarca, el 31 de maig.
Però amb una mica de sort, en aquell moment, com a Barça, ja ho tenim fet tot.
Ah, bueno, clar, com a Barça sí. Però vull dir que al final, clar, jo penso, o sigui, a sobre em fiquen aquesta classificació, que si ho deixen com altres anys, doncs la fas a partir del setembre, saps? I, bueno, però clar, com que hi ha jocs i venen no sé què... Bueno, aquí cadascú tira lo seu, tu, saps? O sigui, en definitiva, que les jugadores del Barça al final acabaran jugant un partit cada 4 dies, ¿vale? I si van a la selecció, el primer cap de setmana lliure és el 17 de juny. I tornaran a la selecció per, sense vacances, per l'última jornada de la classificació de l'Euro. Del 25 de juliol comença els Jocs Olímpics i, no sé, la Lliga Espanyola començarà... el 10-11 de setembre, no? No ho sabem, com sempre. Hem d'esperar.
Encara no ho sabem, sí, sí. Però vaja, en principi ens afectaria post, diguem-ne, les cites més importants de l'any que tenim del Barça. Tornant per això al tema de la final de Champions, a mi m'agradarà veure si al final s'acaba omplint o no Sant Mamés, perquè recordem que l'estadi de Sant Mamés té una capacitat de 53.000 i escaig seients, i la final de l'any passat en què va guanyar el Barça en l'estadi del PSV Eindhoven en té 35.000 i escaig. Són 18.000 més. Independentment de qui arribi a la final,
sí.
A veure si podem fer que s'ompli. Aquestes dades de 18.000 entrades venudes en una hora són esperançadores.
Toni, i tu ja tens entrades per la final?
Sí, sí, en tinc, però em va costar, perquè... Bé, ja ens ho temíem, perquè tots els que seguíem, quan al final vam veure que la Federació Espanyola s'ha encarregat de la venda de les entrades aquestes, de les 18.000 entrades, va demanar la UEFA, i sí, jo he notat diferències. No estic gaire contenta, perquè el primer de tot és que no et deixava escollir seient. Quan en les altres finals, sigui l'operador que sigui, tant Turín com Eindhoven, i et diré més, tant que els partits de l'Euro de Londres, d'Anglaterra, el 2022, ens deixava escollir zona i seient. Per què ho dic això? Perquè al final anem molts grups o molts coneguts, i per seure on tu vulguis. No ara que, podies escollir la categoria, però no, clar, no és el mateix de la categoria, per exemple, la categoria 1, la 3, em sembla que era 15 euros. Tu pots anar darrere de la porteria de la fila 1 a les 5 darrere justament de la porteria, o també hi ha la mateixa categoria al pis 2, a les últimes files, no? Igual el gallinero, no? O que li diuen.
Sí, completament diferent.
Completament. O que t'enviïn amb darrere de la porteria a la fila 20, però tu vulguis estar en un córner, no? O sigui, això no ho sabrem fins 10 dies abans. Bueno, diu el mail fins 15 dies abans. No ho sé.
I veurem.
Veurem si són 15 o 10 o 9 o jo què sé. Bueno, en aquest aspecte no estic gaire contenta, la veritat, perquè vam tenir problemes. Jo al final tenia... Només eren 5 entrades, et deixaven 6. I al final posant els DNIs i tot i em va caducar la sessió. Saps? Jo les tenia en pantalla, només calia posar els DNIs. Anava per l'últim DNI. I em va dir, ja no hi ha entrades per aquesta categoria. Diu, com?
És que van detectar que eres tu, Toni. Van veure el teu DNI i de cop i volta van dir, ostres!
Amb la Federació no he fet... Espanyola no he fet gaire jo, per no dir-te res. Sí. Bueno, sí que deuen tenir el meu DNI i tot, perquè la llicència d'entrenador nacional va a través de la Federació Espanyola, però bueno, no crec que s'entretinguin en això, en fi. Que...
Doncs ja veurem amb què queda. El que sí que hem vist aquesta setmana és el retorn de la Lliga F, en què tenim resultats dispars pel que fa als equips catalans. Per una banda, les blaugranes han golejat en la seva visita a Sant Sebastià. Les de Jonathan Giraldez van guanyar a Zubieta 1-7 amb un pòquer de gols de Salma i les dianes de Vicky López, Graham i Alexia, el dia que ha tornat després de la lesió. Aquesta superioritat en el resultat reflecteix també la superioritat que es va viure en el terreny de joc?
Sí, jo crec que aquesta vegada sí, perquè és veritat, la Reial Societat sortia amb moltes rotacions, està jugant, jugarà també aquesta setmana, demà, em sembla, la tornada de les semis, que van quedar 1-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Seria la segona vegada que jo recordi que es classifica per una final de Copa de la Reina, l'altra final la va guanyar. I en el tema esportiu, un clar domini del Barça. Ha fet descansar una miqueta, no? Bueno, l'Aitana no ha jugat res. La Patri finalment tampoc ha jugat res. O sigui, les ha reservat. I sortien de titulars la Vicky, la Bruns i la Martina. La Mariona de mig. Bueno, això que dèiem, no? Un clar domini del Barça, que de seguida ha tingut les ocasions i...
I potser l'altra notícia bona del partit, com apuntava la Yolanda, és que a banda de veure més minuts per part de la Rolfo, va ser el retorn d'Alexia 117 dies després, em sembla que eren, i a més amb gol.
Sí, amb un gol i al mig del camp.
Sí.
Sembla que torna als seus inicis. A veure, al minut 65 es feien tres canvis, no? Sortia la Bruna, la Rolfo i l'Alexia, donant minuts a la Rolfo també, no? Perquè agafi forma. Per cert, que hem sabut aquesta setmana també, el relevo anunciava que la jugadora Sakina Karchawi, no, la lateral esquerra del PSG, que a 28 anys, bueno, jo crec que té un perfil bastant Barça. A mi m'agrada molt, acabava contracte ara, bueno, acabarà contracte ara al juny, pues igual és que no vol renovar el Paris Saint-Germain i el Barça li ha fet l'oferta i està a punt de signar. A veure, amb la tralla de partits que estan a venir, és una bona jugadora i és una jugadora per al Barça molt profunda i està bé. Després necessitem un nou, no? Perquè no hi hagin aquests, no? Que si Alexia de nou, la Mariona, no sé què. I, bueno, ens faltaria, encara recordem que encara ens falta l'Alexia i la Mariona, per renovar. Aquestes són clau, també. I res, sí, els primers minuts de l'Alexia, des de novembre, amb la samarreta del Barça, amb el golet aquest. Jo crec que era fora de joc, aquest gol, per cert. No sé qui l'ha tocat, si en aquest corna que hi ha un refús a l'àrea petita, no sé si la toca una del Barça o la toca una defensa de la Reial Societat, però crec que estaven fora de joc.
Bé, això és perquè no tenim VAR, per tant, ara mateix està el marcador, i per tant podem celebrar que la Mulletana ha retornat al Barça amb gol.
I ja està, no? El 82, ja, la Mallorca sortia des de la banqueta amb el seu, que li donava descans la Natàlia, també ha ficat un golarro també des de l'àrea.
Un golaç,
no? Que li ha
sí,
fet
sí, un golaç.
Un mig, sí, una transició ofensiva, que li fa una finta també amb la Brons, i des de fora de l'àrea també un golaç.
I, per altra banda, ja ho hem comentat amb els resultats dispars, el Llevant Les Planes va perdre 1-2 a casa davant el Granada i davant el qui ja havíem comentat que era un rival directe, amb doblet de Laura Requena per part del Granada i de Jessica Martínez al minut 82 per part de les de Ferran Cabello. S'escapen 3 punts vitals.
Doncs sí, aquesta és la notícia negativa, sí, de la jornada, perquè... Sap molt greu perquè no semblava que estaven, no, aquí, que és veritat que el Granada venia en una tendència molt positiva, eh? O sigui, em sembla que de 5 partits portava 2 guanyats i 3 empats, entre ells un empat en el camp del Levante UD de Castelló, no, el Llevant, i venia molt bona dinàmica l'equip del Roger Lamesa, l'ex de la M Lleida, no? Però també és veritat que, bueno, tornem. Jo torno a, tot i voler veure-ho positivament tot, que han començat molt bé la primera part, bueno, el partit, tot el partit amb pluja, no? El dissabte va ser un dia passat per molta aigua, per sort, no?
Que ens n'alegrem, perquè sort, convé que plogui a Catalunya.
Sí. I tot i començar molt bé i volent la pilota i volent encara el partit amb aquestes ganes, clar, és que al final tornem a tenir, jo trobo a faltar això, no? que li falta l'últim passe al Llevant de les Planes i aquest encert de cara a porta. De seguida es posa en el minut 9 la primera jugada combinada del Granada amb el 0-1 en contra, no? Una altra vegada el de darrere en el marcador. I després, crec que a la segona part, el mateix guió també, no? I al final aquesta falta d'encert ho acabarà pagant, no? El Llevant.
Esperem que faci com la temporada passada, que els partits que se suposa que eren de la seva lliga no acabava de tenir del tot bons resultats, i en canvi els partits que representava que eren de la part alta de la classificació ens acabava sorprenent.
Doncs ara, de cara a la setmana vinent, tenim cita amb el futbol dijous a les 9 del vespre amb la tornada de les semifinals de la Copa de la Reina a l'estadi Johan Cruyff, i cita amb la Lliga F diumenge en el mateix estadi per les Blaugranes, i el dissabte al Llevant les Planes viatja a Sevilla.
Pel que fa a la resta de competicions, ho dèiem a l'inici, hem tingut diferents jornades europees de diferents competicions. Comencem per la Eurocup Women de bàsquet, amb no massa bon resultat per a l'Espart Girona en el partit d'anada de les semifinals contra el Besiktas, oi?
Doncs no massa bon resultat, tal com dius, ja que les vermell i negres van perdre 81-60, especialment per culpa del darrer quart, que van perdre per un parcial de 25-7. Ara les gironines han de lluitar fort per superar aquest bàsquet average de 19 en el partit de tornada que es jugarà a Fontejau, i que ha de ser un calderí per mirar de superar aquesta eliminatòria i mirar d'arribar a la final. Aquest partit es jugarà el 14 de març a les 7 de la tarda.
Doncs esperem que es desperti l'infern de Fontejau.
Vinga.
I pel que fa a la Lliga Femenina Endesa, la jornada 24 també podem dir que horribilis per a tots els equips catalans.
Sí, perquè tots tres equips van perdre. Derrota del Cadí La Seu, 45-54, amb l'IDK Euskotren. Derrota del Barça CBS, 55-70, contra el Movistar Estudiantes. I derrota de l'Espart Girona, 62-66, amb el Perfumeries Avenida.
Doncs no ha estat la nostra setmana pel que fa al bàsquet, eh? On sí que hem tingut una gran setmana és a l'aigua. En waterpolo hem tingut entre setmana la jornada 14 de la divisió d'honor femenina, ja que el cap de setmana s'ha jugat la Champions, amb els resultats següents pel que fa a la jornada de la lliga regular. A l'Estrapul Sabadell 16, el Boadilla 4, el Terrassa 8, Assolim Mataró 13, el Simal Garrí Alcanoe 6, el Sant Andreu 20, el Catalunya 8 contra el Mediterrani 12, l'Atlètic Barceloneta 7 contra el Xenerife Cheide 8 i finalment el Rubí 11 contra el Sant Feliu 12. I el que dèiem, s'ha jugat entre setmana la divisió d'honor femenina per la jornada final de la fase regular de la LIN Champions League femenina, en què tenim 3 equips catalans, 3, classificats per a la Final Four.
I és la primera vegada que un país aconsegueix posar 3 equips a la Final Four. Recordem que aquest format està vigent des de la temporada 2007-2008 i, a més, amb una classificació històrica del Sant Andreu, que és la primera vegada que assoleix arribar a la final a 4. Amb els resultats del Terrassa 6, Sant Andreu 11, Ferencváros 8, Assolim Mataró 13, Alimos 8, Estralpul Sabadell 13 i Mediterrani 12, Budapest 18. El vigent campió, el Sabadell, juntament amb el Mataró, finalista de l'any passat, l'Olympiacos, campió als anys 2021 i 2022, i finalment el Sant Andreu, seran els 4 equips que disputaran aquesta competició. S'han quedat fora, això sí, el Terrassa i el Mediterrani.
Doncs ho sentim pel Terrassa i el Mediterrani, i ens n'alegrem per l'Estrapul Sabadell i l'Assolim Mataró, que ja tenen experiència, i especialment pel Sant Andreu. Però aquí no acaben les jornades europees, ni els partits que s'han hagut d'avançar aquesta jornada, perquè en vol també hem viscut el mateix, oi?
Sí, en handbol, el partit corresponent a la jornada 20 del CAC 7 Granollers es va haver d'avançar i jugar entre setmana perquè aquest cap de setmana les granollerines tenien competició europea. Pel que fa a la Lliga Guerreras Iberdrola, les blanquiblaves van perdre 31-25 a domicili de l'Atico Elche, actual líder de la competició. I pel que fa a la classificació, es mantenen a mitja taula en 7è lloc i 20 punts, però amb un toc d'alerta perquè han perdut els 3 darrers partits en aquesta competició.
D'acord, ens apuntem al toc d'alerta,
sí.
Però i Europa, que ara mateix és el que més ens interessa per part d'aquest equip, molt bon resultat de l'anada de l'IHF European Cup, especialment gràcies a la defensa.
Sí, aquí el toc d'alerta és per mantenir-se així, perquè el CAC 7 Granollers va guanyar 30-20 al Rocasa Gran Canària. I això que la primera part del Granollers havia arribat a perdre de 6. Però amb una gran segona part que fa que les blanquiblaves ja tinguin peu i mig a les semifinals.
Doncs en parlarem la setmana que ve. Esperem poder acabar donant bones notícies. Recordem, el partit de tornada dels quarts de final de la IHF European Cup es podrà seguir dissabte. El CAC 7 visitarà la pista Antonio Moreno i es podrà seguir per Esports 3 a 2:15 del migdia. I també hem tingut jornada europea pel que fa a l'hoquei patins. La darrera jornada de la fase de grup ens ha deixat amb els següents resultats. Benfica 2, Sneca Fraga 2, el Rheinscheid 0, Telecable 7, Contra 0, Corunya 4 i el General i Palau de Plegamans 9, Vordenwald 0. I amb aquests resultats, com queden els quarts de final?
Tenim que el Vilassana Cop d'Ivars, el Martinelli a Manlleu i el General i Palau de Plegamans passen a quarts, que jugaran l'anada el 23 de març i la tornada el 6 d'abril. I pel que fa als aparellaments, tenim que el Vilassana Cops d'Ibar s'enfrontarà al Telecable Gijón en l'eliminatòria número 3 d'aquests quarts i que en l'eliminatòria 4 hi tenim els dos equips catalans restants, el Martinelli a Manlleu s'enfrontarà al General i Palau de Plegamans.
I que hi hagi hagut jornada europea, això no ha fet que no hi hagi hagut jornada de la Lliga regular, no?
La jornada 18 de la Hockey Lliga Iberdrola s'ha jugat entre setmana amb aquests resultats. El Vilassana, Cop d'Ibars, 0, General i Palau de Plegamans, 1. Solideo Sant Cugat, 1, Corunya, 0. Alcobendas, 0, Telecable, 8. Igualada femení, Grupo Guzmán, 2, Las Rozas, 2. Voltregà, Movento Estern, 3, Benvibre, 0. Cerdanyola, Fenie Energia, 7, Lidergrip Mataró, 4. I sí que s'ha posposat el partit entre l'Sneca Fraga i el Martinelli a Manlleu pel dia 13.
I pel que fa al voleibol, la setmana passada ja anunciàvem que el DSB Sant Cugat jugaria els play-off, però ens faltava saber en quina posició. Finalment, com ha anat això?
L'últim partit de la jornada regular de la Lliga Iberdrola de voleibol ha acabat amb victòria per 3-7-2 del DSB Sant Cugat davant l'Arenal MB. I amb aquesta victòria aconsegueix la quarta plaça a la classificació. Si la setmana passada ja us avançàvem quins eren els equips que anirien al play-off, aquesta setmana ja sabem els enquadraments.
I com queden ara aquests enquadraments?
Doncs l'Hidramar, Gran Canària i Abarca de Menorca van directament a semifinals. I enfrontament entre el Tenerife Libis, la Laguna i el Quiles Socuellamos, per una banda, i la batalla entre quart i cinquè classificats, els DCB Sant Cugat i el Pro Volley Cajasol, per l'altra banda. En els partits corresponents als quarts de final. El partit d'anada d'aquesta ronda es disputarà primer a casa del pitjor classificat i la resta d'eliminatòria tindrà lloc a casa del millor posicionat a la Lliga regular.
I del vòlei al futbol sala. Aquesta setmana, derrota pels Mamuts les Corts, però és que s'enfrontaven a un gran equip, no?
Doncs sí, a la jornada 22 de la primera Iberdrola tenim que el Mamuts les Corts van perdre 5-2 a domicili al camp de l'Atlético Navalcarnero. Actualment terceres de la classificació i un dels millors equips de la categoria i un històric, no?, de la Lliga Espanyola. De res no van servir els gols de Lucía Gómez ni Elena Rodríguez, ja que l'equip de les Corts va anar tota l'estona per sota en el marcador, un partit que finalment es va decantar a la segona part. Ara les Mamuts estan en la desena plaça, a mitja taula i a la zona tranquil·la de la classificació amb 28 punts i a 13 de les places de descens, i no jugarà fins al 23 de març el proper partit.
Però aquesta no és l'única novetat, no?, que tenim d'aquest esport, en el futbol sala?
Exacte. O sigui, amb temps de... No? Amb força temps, no?, a la Federació de Futbol Sala, tenim que podem dir que el poliesportiu municipal El Limón de Alaurín de la Torre, a Màlaga, serà finalment qui acollirà la fase final de la Copa de la Reina de Futbol Sala, que es disputarà del 12 al 14 d'abril. I recordem que l'UBL Scores és un dels 8 equips que farà la final a 8 aquesta.
Esperem que hagueu gaudit d'una bona setmana, un bon 8M i un bon programa. I ens escoltem la setmana que ve.
Dimarts a les 9 del vespre o pels diferents serveis de podcast, quan us vagi bé, o a la web.
I donem les gràcies a la Maria Pons, a la Música i Veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet per fer possible l'hem vingut per quedar-nos.